Demà ja recuperarà l'activitat escolar, esportiva i sanitària al Montsià, al Baix Ebre, a la Terra Alta i la Ribera d'Ebre. La meteorologia ha donat un respir, però queda molta feina per fer. Oriol Corbella és inspector del cos de bombers.
Tenim les zones de Godall, Santa Bàrbara i Freginals, que les tasques han avançat amb molt bon ritme i realment en aquests llocs de cara a demà ja disminuiríem una mica els recursos perquè hi ha millor situació, i després al Canai, a la Ràpita, és on ens queda ja encara feina, encara mantindrem molts recursos de cara a demà.
De fet, el pont d'entrada a la Ràpita, per exemple, s'haurà de reconstruir. L'alcalde del municipi ha denunciat deixadesa per part de l'Agència Catalana de l'Aigua per no gestionar bé els barrancs. Des de l'ACA, en canvi, es comprometen a treballar-hi tan aviat com sigui possible.
I ahir, a la reunió d'alcaldes, los 20 alcaldes vam coincidir en lo mateix, que l'ACA s'ha de ficar les piles, si no, és que pleguen.
Que aquesta mateixa setmana, més triga a principis de la setmana que ve, però si podem aquesta mateixa setmana, puguem entrar en tota la maquinària, que ja la tenim mobilitzada, per poder fer primer aquestes actuacions correctives, hem a dir, de neteja de les lleres.
Catalunya nit.
I atenció a les declaracions de Donald Trump des de la Casa Blanca de fa molt poca estona. Són sobre Espanya.
Estic molt descontent amb Espanya. És l'únic país que no ha pujat el seu nivell fins al 100%. I a Espanya li va molt bé a costa nostra. De fet, estava pensant a castigar-los comercialment amb aranzels pel que han fet. I potser ho faré.
I may do that.
La polèmica dels aranzels, per tant, que ja es va viure al juny, que podria tornar, això després que aquest matí, a la cadena SER, el president Sánchez hagués parlat així de les relacions entre els dos països.
Más allá de lo que pueda ser la discrepancia que podemos tener en muchas políticas, bueno, yo creo que las relaciones entre Estados Unidos y España son muy, muy positivas y muy profundas.
L'endemà de la desfilada triomfal de Trump al Pròxim Orient no ha estat un dia fàcil sobre el terreny. Soldats israelians han matat 6 palestins a Gaza, a prop de la línia on s'ha replegat l'exèrcit d'Israel. I hi ha tensió creixent, perquè Hamas no ha retornat encara les restes dels 24 hostatges morts. En resposta, Tel Aviv està restringint l'accés d'ajuda humanitària. Amb la Cèlia Cernades, la nostra enviada especial, serem a Cisjordània, on han arribat alguns dels palestins alliberats per Israel.
Això el dia que s'han detectat 4 focus de contagis més de dermatosi nodular en granges de l'Alt Empordà. En total són 9 ara els focus localitzats des que es va trobar el primer cas a Castelló d'Empúries.
El discurs antiimmigració de l'extrema dreta està fent moure alguns partits polítics. Avui, el líder del PP ha presentat a Barcelona les seves propostes. En general, Feijóo vol que sigui més difícil aconseguir la nacionalitat i que tingui més pes saber castellà.
Ser español supone conocer una herencia universal. Queremos elevar el nivel de exigencia lingüística, cultural y constitucional. La nacionalidad española no se regala, se merece.
L'escriptor valencià Ferran Torrent va ser un dels afectats per la dana de fa un any. Uns dies abans de la catàstrofe, el president Mazón li havia entregat el Premi de les Lletres Valencianes. Avui Torrent ha explicat a Catalunya Ràdio que retorna el guardó per la política lingüística del govern valencià.
Són unes estupideses que us m'entregues un premi a mi, que sóc un escritor que reconeix la unitat de la llengua, i ara estàs dient tot això, doncs torna el premi.
Aquest és l'anunci que ha fet i parlarem en directe d'aquí una estona.
I avui ha arrencat la 080. Fins divendres hi haurà 25 desfilades al recinte modernista de Sant Pau. En una, els models portaran roba de segona mà.
Són les 10 i 5 minuts i ets a Catalunya Ràdio.
Des d'ara fins la mitjanit, notícies sota la llum de la lluna.
Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Protecció Civil ha rebaixat fa una estona l'emergència per pluges i demà reprendran les classes i les consultes mèdiques no urgents al sud de Catalunya. La millora de les condicions meteorològiques i també la feina que els bombers han fet tot el dia per alliberar infraestructures i també carrers afectats per l'aigua han permès, segons els tècnics, prendre aquesta decisió. Han estat dos dies, ahir i avui, de feina incansable, però encara queda, de fet, molt per fer. Tot just s'ha començat a fer balanç de pèrdues i desperfectes. Oriol Pujadó.
Sí, aquest vespre, a l'última reunió del comitè de seguiment, s'ha decidit rebaixar la fase d'emergència del Pla Inuncat a la fase d'alerta. La millora de les previsions del temps encara pot ploure, però no de manera tan intensa, i sobretot, com deies, la feina que durant tot el dia han fet bombers, voluntaris i també veïns han permès que els municipis afectats puguin recuperar una certa normalitat.
Renetejant, perquè neteges i encara es queda tot embarrat. Ho tens que tornar a netejar una altra vegada i estem contents dins el que cap que no passa res.
Estem molt agraïts perquè els bombers, la gent del poble, l'Ajuntament, ha hagut un servei, la veritat que estem molt contents.
En el cas dels municipis de Godall, Santa Bàrbara i Freginals, els bombers reduiran recursos de cara a demà, mentre s'incrementaran els municipis d'Alcanar, la Ràpita, on encara els queda molta feina per fer. Oriol Corbella, inspector del cos de bombers, explica que avui s'ha actuat amb material pesat per netejar aquests carrers.
Hi ha zones que hem avançat més, hi ha zones que encara queden pendents. Tenim les zones de Godall, Santa Bàrbara i Freginals, que les tasques han avançat amb molt bon ritme i realment en aquests llocs de cara a demà ja disminuiríem una mica els recursos perquè hi ha millor situació. I després al Canà i a la Ràpita és on ens queda ja encara feina, encara mantindrem molts recursos de cara a demà.
Des de diumenge, el telèfon d'emergències ha rebut un total de 2.500 trucades que han generat 2.000 expedients. Encara hi ha tallades dues carreteres, la C12 i una carretera local entre Tortosa i Amposta. Pel que fa als trens, s'ha restablert per via única el servei del corredor mediterrani aquest vespre.
I en paral·lel a les tasques de reparació i neteja, al territori comencen a créixer les veus que demanen solucions urgents i també estructurals, sobretot tenint en compte que alguns municipis pateixen inundacions de manera regular. Aquest és el cas de la Ràpita. Avui l'alcalde ha carregat amb força, Oriol, contra l'Agència Catalana de l'Aigua.
Sí, ho ha fet aquí, ho ha fet en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio. Xavier Reverter acusa d'inacció, de deixadesa, fins i tot, l'Agència Catalana de l'Aigua. En una entrevista ha assegurat que l'ACA és inoperant en la gestió dels barrancs i per això demana mesures urgents per evitar nous desbordaments. Des de l'Agència Catalana de l'Aigua s'han defensat. Han assegurat que en els propers dies actuaran amb les eines que tenen al seu abast. Així ho ha explicat el director de l'ACA, Josep Lluís Armenter, també en declaracions al Matí de Catalunya Ràdio. El sentim tots dos.
I ahir a la reunió del alcaldes, los 20 alcaldes vam coincidir en lo mateix, que l'ACA s'ha de ficar a les pides, si no és que pleguen.
Que aquesta mateixa setmana, més trigo a principis de la setmana que ve, però si podem aquesta mateixa setmana, puguem entrar en tota la maquinària, que ja la tenim mobilitzada, per poder fer primer aquestes actuacions correctives, hem a dir, de neteja de les lleres.
Doncs el govern s'ha compromès a garantir l'accés a granges afectades pels aiguats abans de divendres. El conseller Òscar Ordeig s'ha reunit aquest vespre amb sindicats de pagesos i ajuntaments per avaluar danys i planificar també les passes per recuperar l'activitat agrícola. Tenim el Ricard Boigues amb el suport tècnic del Xavier Espel a Tortosa. Bona nit, Ricard.
Hola, bona nit, Manel.
El govern ha insistit que ha anat a les Terres de l'Ebre per fer una radiografia de la situació. I quina és aquesta situació ara mateix?
Doncs mira, a veure, que encara queda molta feina a fer a l'entorn agrícola. Hi ha particulars que ja han començat a arranjar camins amb els seus propis tractors. Farà falta, això sí, molta més maquinària. I si la pluja dona una treva al territori, tot i que ara cauen quatre gotes aquí a Tortosa, els treballs es poden accelerar. El conseller Ordeig diu que treballen per marcar prioritats i tenir accessos oberts abans del cap de setmana.
El més urgent en aquests moments en el món agrari és poder accedir a les finques. Ja hem quedat que totes les organitzacions, tots els alcaldes ens passaran un llistat de totes les finques que tenen problemes d'accessibilitat i sobretot a les granges, que ja tenim una llista de granges on s'ha d'entrar de manera urgent i per tant jo crec que abans del divendres hauríem de tenir tots els accessos garantits a les granges.
Bé, al final de la reunió he parlat amb el Jordi Pasqual, responsable nacional de l'Oliva a la Unió de Pagesos. Diu que celebra que es marquin prioritats.
Jo de totes les reunions que surto igual de content o d'enfadat perquè el que interessa són els resultats. Però bueno, aquí hi ha hagut primer un interès bastant ràpid i després doncs, el que volem és que hi hagi una celeritat, que és el que s'han prestat ells mateixos.
Val a dir que encara no hi ha un balanç general de pèrdues en l'entorn agrícola, però s'estan començant a concretar algunes xifres, com les que ens ha explicat aquesta tarda Laura Soler de JARC.
el que és l'horta de la zona de Santa Bàrbara i Vinallop, que sí que ja s'ha pogut entrar a fer alguna valoració, allà les pèrdues han sigut del 100%, i ja estàvem parlant del cultiu d'hivern, que ja el tenien tot plantat, ja s'ha fet una inversió i s'ha fet tot, i ha quedat greument afectat.
Doncs ja us podeu fer una idea, el sector agrícola sí. Ja ha avançat que les pèrdues a l'olivera i als cítrics, molt important, dels sectors molt importants aquí al sud del país, serà molt gran. Ordeig ja ha avançat en aquesta reunió. Quan tinguin una avaluació exacta dels danys, es tornaran a reunir.
Doncs són les primeres estimacions, però com sentíem ara, si en alguns llocs és del 100% el que calculen de pèrdues, vol dir que ha fet molt mal. Moltíssimes gràcies, Ricard. Bona nit.
Bona nit.
N'hi haurà d'exhaustives, d'explicacions, perquè la consellera de Territori, Sílvia Paneque, la d'Interior, Núria Parlon, i el de Presidència, Albert Dalmau, compareixeran al Parlament per la gestió de la borrasca Alice. Mentre l'oposició insisteix a denunciar que Salvador Illa prioritzés els actes del 12 d'octubre a Madrid, el fet de quedar-se a Catalunya pendent de la previsió de fortes pluges, el govern acusa els partits de voler desinformar només per desgastar Salvador Illa. Sentim Mònica Sales, que és portaveu de Junts, i Albert Dalmau en declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
Volem saber les raons en les disfuncions que ha tingut el govern en aquesta gestió de l'episodi de pluja extrema al sud del país, des del retard de l'enviament de les alertes fins a la feina que ha de fer l'ACA.
M'ha decebut perquè crec, no comparteixo aquest estil de ser política. És una mentida absoluta que el president no estigués a Catalunya.
Tres minuts i arribarem a un quart d'onze. Atenció de nou a les paraules de Donald Trump de no fa gaire estona des de la Casa Blanca. Amenaça Espanya amb represàlies comercials per la negativa del govern de Pedro Sánchez d'augmentar la despesa en defensa en el marc de l'OTAN. L'endemà que recordés a Sánchez que ha d'incrementar la contribució a l'aliança en termes del PIB, el president nord-americà ha anat un pas més enllà i ha dit clarament que caldria castigar Espanya per no fer el mateix que els seus socis de l'OTAN. Ignasi Abad.
Sí, Trump ho ha dit responent a una pregunta sobre la qüestió durant una roda de premsa que feia a la Casa Blanca al costat del president argentí Javier Milei. I'm very unhappy with
Spain. Estic molt descontent amb Espanya. És l'únic país que no ha pujat el seu nivell fins al 5%. I Espanya li va molt bé a costa nostra. De fet, estava pensant a castigar-los comercialment amb arancels pel que han fet. I potser ho faré.
El mandatari de la Casa Blanca s'ha queixat que Espanya no contribueixi a l'OTAN amb una despesa en defensa equivalent al 5% del seu producte interior brut, un objectiu que es va marcar la cimera del juny a l'AIA de l'Organització Atlàntica i al qual la resta de membres encara hi han d'arribar. De fet, tenen fins al 2035 per fer-ho, compte. Pedro Sánchez va aconseguir un tracte particular específic per a Espanya perquè pugui mantenir el 2,1% de despesa militar actual aproximadament, ja que considera que la seva contribució en capacitat militar és suficient per compensar aquesta despesa militar directa. Fonts del govern espanyol han restat importància fa uns instants a l'amenaça de Trump i consideren que la relació entre els dos països, entre Espanya i els Estats Units, és bona i que això es va poder constatar amb la salutació ahir dels dos presidents a la cimera de Sharm el-Sheikh a Egipte.
Gràcies, Ignasi. Al costat de l'Ignasi tenim el Rafael de Ribot. Bona nit, Rafael.
Què tal, Manel? Bona nit.
Això ens recorda una mica aquesta polèmica dels arancels que ja vam viure el mes de juny i aleshores, no sé si ara estaríem en el mateix cas, es deia que això de posar arancels per part dels Estats Units només a un país com a Espanya, que això no era factible, que no era viable.
El mes de juny, pel mateix motiu, per l'aportació d'Espanya a l'OTAN, que no arribava al 5%, Donald Trump va arribar a dir que estava negociant uns arancels superiors per a Espanya, cosa que no va succeir perquè el que no va passar és que els diferents estats de la Unió Europea negociessin bilateralment. La Unió Europea va negociar pel conjunt d'estats i, per tant, el que cal dir és que Espanya té en aquests moments un acord arancelari amb els Estats Units com a membre de la Unió Europea. És un acord que està en vigor i que no està denunciat. Per tant, el que hi ha és una amenaça que, sens dubte, doncs pot generar inquietud, fins i tot algunes incerteses, perquè en el cas de que hi hagi punts d'aquest acord que s'hagin de revisar. Recordem que hi ha moltes condicions que queden a l'aire, inversions europees als Estats Units, compres, que per tant s'hauran d'actualitzar. Doncs si aquest acord en algun moment es revisa, és possible que en aquest context context hi hagi interessos espanyols que puguin quedar especialment penalitzats en una revisió d'aquests tractes comercials que, insistim, negocia la Unió Europea, que no es fa bilateralment entre els Estats i els Estats Units i que ja en aquests moments està en vigor.
Molt bé, doncs ha quedat clar. Veurem què és el que passa, tot i així, perquè d'entrada Trump pot dir una cosa i fer-ne una altra o oblidar-se'n. Ja veurem què passa, però el context és el que acabes d'explicar. Gràcies, Rafael.
Fins després.
Un quart d'onze de la nit, la situació al Pròxim Orient és encara d'extrema fragilitat. Avui hi ha hagut els primers entrebancs en l'aplicació de l'acord d'alto el foc a Gaza. L'exèrcit d'Israel, d'un costat, ha matat 9 palestins, malgrat la treva, mentre que Hamas només ha entregat fins ara 4 dels 28 cadàvers d'hostatges segrestats que tenia a la franja. Tot això, el govern de Netanyahu ha decidit reduir d'entrada la distribució d'ajuda humanitària fins que tingui tots els cossos. Vicent Mifsud.
Hola, l'exèrcit israelià assegura que les 9 persones que han matat en diversos punts de la franja havien traspassat la línia groga de la zona que encara controlen les seues tropes. L'autoritat de Gaza, però, assegura que només buscaven les seues cases. Mentrestant, Hamas ultima amb la Creu Roja l'entrega de les restes de 4 hostatges més després de les pressions d'Israel en l'ajuda humanitària. Autoritzarà només l'entrada de 300 camions, la meitat dels pactats en l'acord d'alto el foc, i també reduirà l'entrada de combustible. Hamas assegura que té problemes per recuperar tots els cossos d'entre les runes i està rebent l'ajuda d'equips militars egipcis. El president nord-americà Donald Trump també ha demanat als islamistes que accelerin aquest lliurament i ha assegurat que el desarmament de Hamas es produirà.
Es desarmaran. Jo vaig parlar amb Hamas i els vaig dir, us desarmareu? I em van dir, sí senyor, ens desarmarem. Això és el que em van dir. Es desarmaran o els desarmarem?
Tot mentre Gaza ha començat avui la retirada de runa, segons l'ONU n'hi ha 55 milions de tones i xifren en 70.000 milions de dòlars el total que s'hauria d'invertir per a una reconstrucció que es pot allargar dècades.
I a Cisjordània, mentrestant, hi ha molt d'escepticisme sobre l'acord d'alto el foc a Gaza, malgrat l'alegria per l'alliberament de presos palestins que portaven anys tancats. Els palestins d'aquest territori desconfien del govern de Netanyahu i temen més pressió per part de l'exèrcit israelià. Connectem amb els nostres enviats especials a Jerusalem, José Antonio Rodríguez i Cèlia Cernadas. Bona nit.
Hola, bona nit.
Cèlia, avui heu estat a Ramallah, la ciutat més gran de Cisjordània, seu de l'Autoritat Nacional Palestina, i has pogut constatar aquesta desconfiança, eh?
Doncs sí, començant amb el mateix alliberament dels presoners. Dels 2.000 que han sortit, 250 complien cadena perpètua i d'aquests, alguns estaven condemnats a Israel per delictes de sang, però els palestins defensen que són presoners polítics. La gran majoria eren de Cisjordània i pròxims al moviment polític Fatah de Mahmoud Abbas, segons la cadena Al Jazeera. I encara que hagin sortit al carrer, l'Abu Sahel, un botiguer de Ramallah, tem pel seu futur.
Per a nosaltres, l'alliberament dels presoners és la prioritat número 1. Perquè els presoners passen molts anys de la seva vida dins de la garjola i estan molt lluny de la llibertat. Per tant, ho veig bé, però tenim por que els israelians els tornin a detenir i empresonar o que els matin.
De fet, ara per ara està sent molt difícil localitzar i aconseguir que alguns dels presos alliberats ahir parli públicament. A més, als carrers de Ramallah, recorda també que encara hi ha prop de 10.000 palestins tancats en presons israelianes on, segons grups de drets humans, pateixen tortures.
Molta desconfiança, una desconfiança que no s'acaba aquí, Cèlia.
Sí, per als palestins que m'han entrevistat avui a Cisjordània, l'alto el foc i l'acord de Trump és positiu si acaba amb la matança a Gaza, però temen que Israel acceleri ara la seva política d'ocupació a Cisjordània o, encara pitjor, segons alerta la Nahuel, una dona cristiana de 67 anys que viu a prop de Ramallah.
Marxaran de Gaza i vindran a Cisjordània. Aniran a Jenin i a tot arreu, i potser encara serà pitjor que a Gaza.
In Jenin and everywhere, maybe more than Gaza.
De moment, els ministres més radicals del govern Netanyahu parlen ja d'annexionar-se fa temps directament l'anomenada zona C de Cisjordània, on existeixen ja molts assentaments de colons jueus.
Doncs desconfiança justificada, veurem què és el que passa en les pròximes hores. Moltes gràcies, Cèlia. Bona nit.
Adéu, bona nit.
Doncs bé, justament per la fragilitat de l'alto el foc es manté la vaga general de 24 hores convocada per diversos sindicats en suport als palestins que engega aquesta mitjanit. Els sindicats majoritaris, Comissions Obreres i la UGT s'hi afegeixen amb aturades parcials als diferents torns de treball. Carme Montero, bona nit.
Bona nit.
Expliquem-ho, quins seran els serveis mínims?
A l'educació infantil i primària hi ha d'haver 2 docents per cada 4 aules, a secundària 1 docent per cada 3 aules i el 50% de la plantilla en llars d'infants i centres d'educació especial. A la sanitat, les urgències i les unitats especials dels hospitals funcionaran amb normalitat. S'haurà de garantir la quimioteràpia i la radioteràpia i s'hauran de fer les operacions inajornables. A l'atenció primària es garantirà l'assistència urgent amb un 25% de la plantilla. Al transport de viatgers tant urbà com interurbà s'ha fixat un 66% dels serveis mínims. Es manté el servei per a persones amb discapacitat i el transport escolar per accedir a centres que no tenen transport públic alternatiu. Recordem que durant el matí hi haurà piquets i algunes empreses han optat pel teletreball. La CGT, la Intersindical Alternativa, la Confederació Sindical Catalana i el COS han organitzat a Barcelona una manifestació unitària que sortirà a les 6 de la tarda de l'estació de Sants fins a arribar al Consolat d'Israel a la Gran Via de Carles III.
Gràcies, Carme. Una jornada de vaga general que seguirem aquí atentament a l'antena de Catalunya Ràdio.
Catalunya nit. Catalunya Ràdio.
Nou minuts per arribar a 2:15. Continua el degoteig de focus de dermatosi nodular a granges de l'Alt Empordà. Se n'han detectat 4 més i ara són 9 des del primer cas que es va localitzar a Castelló d'Empúries. Aquestes noves afectacions no modifiquen el radi d'acció on s'estan prenent mesures per aturar la malaltia. Anem cap a Girona, Maria Rovira.
Els 4 últims focus s'han localitzat a granges de Peralada, Pedret i Marçà, Palau Saverdera i Vilabertran, que en total sumen prop de 800 caps de bestiar, segons recull el registre del Ministeri d'Agricultura. Entre les granges n'hi ha d'engreix i també de reproducció i de carn. La granja que té més animals és la de Palau Saverdera, amb 575, la de Pedret i Marçà té un centenar i les altres dues són petites explotacions. Mentrestant, segons expliquen des del sindicat JARC, el departament està a l'espera de l'arribada d'un segon lot de vacunes que garantiria arribar a les 93.000 dosis per cobrir el 75% del bestiar o el 95% de les granges dins el radi del focus. A partir d'aquí, els sacrificis de vaques i vedells d'ells, quan es detectin nous positius, podran fer-se de manera selectiva. Des de dijous passat, Agricultura està vacunant les granges de la zona per intentar erradicar la malaltia. Des del sindicat també destaquen que després d'una reunió d'urgència han obtingut el compromís del Ministeri d'Agricultura d'actualitzar els barems de compensació econòmica per garantir indemnitzacions més justes.
Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Un quart i mig d'11 de la nit. Ara farà un any, en els pròxims dies, el Dia de la Dana al País Valencià, l'aigua va inundar la planta baixa de la casa de l'escriptor Ferran Torrent a Sedaví, a l'Horta Sud, i entre les coses que es van dur la riuada hi havia un document que acreditava que havia rebut el Premi de les Lletres Valencianes de l'any passat, el 2024, molts pocs dies abans. Doncs bé, com si fos un presagi, ha escrit avui Torrent en una carta que ha adreçat al president de la Generalitat Valenciana, avui ha renunciat al Premi per la deriva, diu, del govern Mazón amb la llengua. Ferran Torrent, bona nit.
Bona nit.
Com estàs?
Pues una mica marejat, perquè no pensava que anava a tindre tanta repercussió. Tinc d'orícies en el dit dels whatsapps i de contestar a la gent. Però bé, ho havia de fer, vaja.
Uh-huh. No el vols, perquè... ara, aquest reconeixement. Fa quant que li dones voltes?
Doncs des que ha començat la deriva, no? Mira, quan a mi em van otorgar el premi, ho va comunicar Miquel Nadal, que és el director general de Cultura, encara ho és, que és una persona que me mereix tot el respecte, tota la confiança, no sols humanament, sinó també intel·lectualment, no? En aquest moment, el govern, jo pensava que, bueno, era una bona notícia que per primera vegada un govern de dretes reconeguera un escriptor que reconeix la unitat de la llengua, no? Nosaltres en diguem valencià, sabem que escrivim el català occidental, no? I per a mi era un bon senyal, i ho vaig acceptar pensant que, desgraciadament, ni Joan Fuster, ni Estellers, ni Quico Mira, per exemple, havien rebut un premi tan merescut com el podien rebre ells, com és el premi més important del País Valencià, que és el Premi de les Lletres de la Generalitat Valenciana. I jo, per a mi, sabia que això produiria una mica de polèmica, però jo pensava que això era bo, no? Un apropament d'un partit que mai havia reconegut escriptors en català, pensava que era una bona notícia. Això estava bé fins que fa un parell de setmanes o això han començat a donar notícies de lo que ha sigut sempre la dreta valenciana, no? En quan tenen un problema, trauen immediatament la bandera de l'anticatalanisme, no? Però sobretot la bandera de l'antivalencianisme, perquè aquí hi ha que dir-ho ben clar. Ja no es tracta tant d'anticatalanisme, sinó sobretot d'antivalencianisme. Més encara quan estan subordinats a lo que diu Vox. Com que ara, de si poc, farà un any de la barrancada, doncs encara necessiten, diguem-ne, més armament per tindre una cortina de fum.
Ja. Què et deien aquests missatges que has rebut en les últimes hores?
Doncs associacions culturals, amics... bueno, me fan arribar també talls de Twitter, gent que té el meu telèfon... I, bueno, jo, al marge d'enviar-ho a mitjans de comunicació, ho he enviat també, doncs, a Ximo Puig, per exemple, no?, que era el president de la Generalitat Valenciana, amb el qual mantinc una bona amistat, i alguns amics, bé, que els ha fet arribar la carta. Una carta que he fet telemàticament a través de l'Ajuntament del meu poble, perquè el que no volia era l'espectacle d'anar a la Generalitat Valenciana, fer el registre d'entrada de la carta... no del diploma, perquè el diploma se'l va emportar a la barrancada, perquè jo estava intentant buscar el diploma i, hòstia, saps què passa? Que ara fa un any, però encara no sé alguna cosa que ha desaparegut, saps? Per exemple, algunes ulleres i... Oh, doncs això s'ho va portar a la jugada, perquè no les trobe, no? I el diploma no l'he trobat, doncs, com he perdut també documents que tenia a la planta baixa, suposa que se ho van portar a la barrancada, també.
I missatges del conseller de Cultura, de la conselleria o el mateix Mazón? Avui no n'has tingut?
No, n'he tingut, no sé si n'hi haurà reacció. Jo crec que no n'hi haurà reacció, no els interessa, perquè ara el que interessa és, doncs... a veure, és que jo he fet una carta que no tenen... no els dona cap possibilitat de resposta, entens? Perquè he fet una carta, en el fons... bastant més educada del que jo podria ser, que som més radical, entens? Però el que no volia és donar-los la mínima possibilitat de poder contestar és que és catalanista, és que és radical... És que... No, jo he fet una carta des del respecte i anirà fent una mica una metàfora, diguem, bueno, doncs ja sabia la barrancada que això seria paper mullat, no?
En respecte a la llengua, justament, i fruit dels acords amb Vox, el govern Mazón es va veure forçat, obligat, o va voler concedir el fet de fer una consulta a tots els pares, a totes les escoles, per decidir quina llengua preferien per escolaritzar els seus fills. S'havia de fer, de fet, a finals d'octubre i novembre, i es va haver de traslladar al febrer per culpa de la Dana, no? I el resultat va ser un revés per ell, perquè va guanyar el valencià,
sí,
no?
Sí,
a més, molt majoritàriament, lògicament, en els territoris on històricament s'ha parlat el valencià, el País Valencià.
No, i també en zones castellanes havia guanyat l'educació en valencià.
Sí. Per tant, és una societat...
No s'ho esperaven, ells.
No
s'ho esperaven. I si t'he dit la veritat, jo tampoc m'ho esperava, no? Jo crec que moltes vegades... mira, jo tenia un professor, quan jo era estudiant, un adolescent, que deia, tenéis que hacer fichitas de palabras en valenciano porque esta lengua va a desaparecer. ¿Vale? És a dir, nosaltres hem estat morts tota la vida, no sé com ho apanyem. Jo sempre dic que en el franquisme érem morts i ara som moribuns, objectivament hem avançat. No? És molt difícil el que aquest país està aguantant, no simplement pels valencians que no exercissin de valencians, per les migracions i per franquisme i per les dretes valencianes, però aquí estem. Mira, fixeu-vos que tenim grups en valencià que tenen èxit enormes. És un país de contrastos, és un país que sorprèn molt, fins i tot a mi, que mira que me'l conec, sobretot a la ciutat de València, i de vegades em sorprèn, no?
Ferran, ara que farà un any d'aquelles riuades tan tràgiques, com esteu a Sedaví? Ho teniu tot arreglat?
Bueno, hi ha dues coses que encara no estan arreglades. Una són els ascensors, hi ha molta gent impedida que no pot baixar si no el baixen els fills a coll i bé, i els garatxos, que no funcionen la majoria de garatxos, excepte els particulars que s'ho han arreglat ells, no? Però, clar, això després d'un any, no?
Sí.
Ara he llegit avui que el president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, torna a donar ajudes aquesta vegada als estudiants. És a dir, els cotxes s'han pagat molt per damunt. A banda de l'assegurança, la Generalitat Valenciana dona diners. Estan tapant una desgràcia que jo crec que hauria de ser castigada penalment, doncs donant ajudes perquè la gent compra cotxes, no? Si tu vens al meu poble i baixes al garatge de la plaça, que és on tenim els cotxes, jo m'hi fixo i gairebé tot seré un cotxe nou, no? Bueno, és una forma també, jo que crec que si poguérem entrar a les cases, veniuen cases una miqueta pitjors del que eren, però cotxes extraordinaris. Mm. Bueno, no és que ho critiqui, cadascú... Escolta, cura la desgràcia o gasta els diners en el que vol, no? Però la Generalitat Valenciana el que està fent d'alguna manera és intentant comprar a l'opinió de la gent. Però el dia 25 hi ha una manifestació que jo crec que serà històrica a València. Mm.
I n'estarem molt pendents també nosaltres aquest dia i també la setmana següent quan es commemori aquest primer aniversari. A Ferran Torré, moltíssimes gràcies per atendre'ns en directe avui al Catalunya Nit. La notícia és aquesta, la renúncia que has fet del Premi de les Lletres Valencianes 2024. Gràcies.
Gràcies, bona nit.
Bona nit.
Catalunya Nit. Les notícies pensades. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Passa un minut i mig de dos quarts d'onze. El Partit Popular marca perfil pel que fa a la gestió de la immigració l'endemà que el CIS apuntés que els perilla la segona posició en intenció de vot per la pressió de Vox que els trepitja els talons. El líder popular, Alberto Núñez Feijóo, proposa endurir les condicions d'accés a la nacionalitat espanyola amb, entre altres mesures, més exigències pel que fa al coneixement del castellà, Joan Vilaplana.
Sí, Feijóo ha presentat a Barcelona el seu decàleg de propostes en política migratòria. Així és com ha anunciat més requisits lingüístics, entre altres àmbits, a l'hora d'obtenir la nacionalitat espanyola.
Ser español supone conocer una herencia universal. Queremos elevar el nivel de exigencia lingüística, cultural y constitucional. La nacionalidad española no se regala, se merece.
Pel líder popular, el govern de Pedro Sánchez ha perdut el control pel que fa a la gestió de la immigració. Feijóo ha afirmat situar-se entre l'actitud de Vox i la de l'executiu espanyol sobre la qüestió i ha definit la seva visió d'aquesta manera.
El debate no es tan simple como decir sí o no a la inmigración, sino cuánta, a qué ritmo, con qué objetivo y con qué integración. Se trata, pues, de propiciar una inmigración ordenada, legal y humana.
Pel que fa a la resta de mesures, el president del PP també planteja endurir els requisits per accedir a ajudes socials, a l'asil i a l'arrelament, més presència policial a les fronteres i tolerància zero amb qui delinqueixi. Feijóo també ha proposat la unificació de les competències d'immigració en una sola autoritat d'àmbit estatal, cosa que xocaria amb la delegació de competències migratòries a la Generalitat pactada per Junts i el PSOE, que, recordem-ho, el Congrés va rebutjar el passat mes de setembre.
I ja hi ha hagut resposta del govern espanyol, que no hi veu punts de trobada, eh?
No, de fet, la ministra portaveu, Pilar Alegría, ha estat contundent.
Hemos escuchado frases tan huecas como preocupantes y falaces. Y sobre todo que rezuman un tufo xenófobo muy preocupante.
Preocupants, buides, falaces, amb tuf de xenofòbia, la portaveu que no ha estalviat adjectius negatius per referir-se a les mesures de Feijóo.
Gràcies, Joan. Tenim més desacords d'avui, eh?
Doncs sí, justament, mira, on té posat el focus el govern espanyol és en la idea de blindar el dret a l'avortament a la Constitució. Avui ho han acordat el PSOE i Sumar per frenar el que qualifiquen d'onada reaccionària i que amenaça el dret de les dones a la interrupció voluntària del seu embaràs. És un procés que difícilment arribarà a bon port perquè necessita el suport del Partit Popular, perquè, insistim, és reformar la Constitució. És un suport que, a hores d'ara, els de Feijóo no estan disposats a donar. A Madrid, Àngels Lafuente.
La reforma acordada pel PSOE i Sumar no serà un tràmit senzill. S'haurà de modificar l'article 43 de la Constitució sobre el dret a la salut. I el govern ho té complicat. No té la majoria qualificada per poder-ho aprovar. Necessita que, com a mínim, 3/5 parts del Congrés i del Senat, en el cas de la Cambra Baixa, 210 diputats, hi votin a favor. Per tant, el suport del PP és clau i la ministra d'Igualtat, Ana Redondo, n'és conscient.
No vamos a dar un paso atrás. Y en este momento creo que nos merecemos ese reconocimiento constitucional. Espero que el Partido Popular esté a la altura de este reto.
El que també vol l'executiu és que les comunitats del PP que no fan avortaments a la sanitat pública compleixin la llei i dona un mes a l'Aragó, les Balears i la Comunitat de Madrid per crear el registre d'objectors de consciència que Isabel Díaz Ayuso es nega a impulsar, tot i els advertiments de la ministra de Sanitat, Mónica García.
La senyora Ayuso se ha equivocado por partida doble. Se ha creído que está por encima de la ley, pero también se ha creído que está por encima del derecho de las mujeres. Y ni una ni otra.
I és que el debat sobre l'avortament incomoda i divideix els de Feijó, com s'ha vist últimament en posicionaments del PP madrileny pròxims a Vox.
Doncs bé, els experts alerten que la reforma constitucional que el govern espanyol vol tirar pot implicar, compte, un retrocés, de fet, per al dret a l'avortament. El professor de Dret Constitucional de la Universitat de Girona, Marco Aparicio, i també el catedràtic d'aquesta mateixa disciplina, Miguel Ángel Cabellos, han explicat a Catalunya Ràdio que ubicar el nou article a l'apartat de principis rectors de la Constitució i no els drets fonamentals el pot debilitar jurídicament.
No és un blindatge jurídic amb tots els ets i uts. Situar un dret en el capítol tercer el situaria en un espai més de mandat, més d'objectiu, més de finalitat, que no pas de dret i amb plenes garanties.
La protecció ja està donada a través de la jurisprudència constitucional de manera molt forta en la connexió amb l'article 15. En la mesura que tu deixes de connectar-ho amb l'article 15 i afirmes que més aviat ho vols connectar amb l'article 43, dius, bueno, pot ser contraproduent. Aquí hi ha una temptació per dir això ho han rebaixat.
Polèmica creixent hores abans de la nova declaració de l'exministre José Luis Ábalos al Suprem. El jutge no li permet renunciar al seu advocat hores abans d'aquesta declaració prevista perquè hi veu frau de llei i manté la citació per demà a les 10 del matí. A més, l'adverteix que després d'escoltar-lo decidirà si l'envia o no ja a la presó. Madrid, Tània Tàpia, bona nit.
Bona nit. L'exministre va comunicar al Suprem dilluns que trencava amb el lletrat José Aníbal per desavinences irreconciliables i va sol·licitar que li posessin un advocat d'ofici. Una maniobra que no ha agradat al jutge Leopoldo Puente, que considera que només busca forçar la suspensió de la declaració. Per això no l'accepta i li comunica que s'ha de presentar amb el seu advocat habitual o com a alternativa amb un de nou que ja estigui en condicions d'assumir la causa. Li recorda, a més, que després de la declaració les parts poden sol·licitar noves mesures cautelars i que el jutge decidirà si l'envia a la presó. El magistrat ha tornat a citar Ábalos després de l'informe de l'UCO que detecta més de 95.000 euros sense passar pel banc i també pagaments del PSOE en efectiu que, segons el partit, són liquidacions de despeses justificades. Pedro Sánchez ha tornat a negar finançament irregular al PSOE i ha reconegut que fins i tot ell mateix algun cop també va liquidar despeses en efectiu. Ho ha dit a la SER.
Yo como secretario general del Partido Socialista no era algo habitual en mí, pero seguro que en alguna ocasión pues he tenido ese tipo de liquidaciones de gasto, pero yo cuando veo que el Partido Popular confunde dinero negro con dinero en efectivo, yo creo que le traiciona el subconsciente, ¿no?
A banda d'Ábalos, Leopoldo Puente també ha citat el seu exassessor Koldo García, que declararà dijous.
Gràcies, Tània. Demà explicarem aquí què és el que ha passat. Passen 8 minuts de 2:15, fem 2 minuts de pausa i tornem de seguida.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Hola, ara surto. Recullo la Marina Música i passo pel súper i per la tintoreria. Has pogut anar al banc?
Avui, milers de persones no tindran temps per res. I a CaixaBank volem estar al seu costat i al teu amb 25.000 gestors, l'app i el telèfon de 24 hores. Perquè et volem acompanyar dia a dia. CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
Per un petit negoci, un autònom o una pime, no és gens fàcil parar. No és fàcil parar per dinar, per anar al gimnàs, ni tampoc el cap de setmana. Malgrat això, cal fer-ho. Para i vine a Biz Barcelona, el saló on trobaràs la inspiració, les eines i les connexions que faran evolucionar el teu negoci. T'esperem el 15 i 16 d'octubre al recinte Montjuïc de Fira de Barcelona.
La banda municipal de Barcelona inaugura temporada el 19 d'octubre.
L'auditori vibrarà amb el jazz de Gershwin i el seu concert per piano a mans de Judith Jauregui i amb l'emoció de Lorca i la seva obra Bodas de Sangre convertida en música per León Durán.
Entrades a auditori.cat.
Aquest és Univers Podcast de Futbol de Catalunya Ràdio.
I estic parlant dels anònims. El Barça reserva també per
preguntar. Laia Tudel accedeix a totes les informacions inèdites del Barça.
És tan fort que cada vegada que hi penso...
Tota l'actualitat del Girona amb Eduard Solà.
Vas saltar del canvi de l'Ed juvenil.
La finestra del futbol de casa nostra explicada per Marc Marvà. Espanyol reservat.
Una nova finestra a l'univers blanc i blau.
Sergi Andreu explora totes les notícies de l'Espanyol.
És un dia feliç.
Sònia Gelmà aprofundeix en l'univers femení del futbol a Fem Futbol. Barça reservat, Fem Futbol, Girona reservat, Espanyol reservat i Futbol Català. A l'app i al web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT. Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Minuts i ja serà les 11 de la nit. El Fons Monetari Internacional avui ha millorat la previsió de creixement de l'economia espanyola. Ho ha fet fins al 2,9%. Això són 4 dècimes més del que ja va estimar aquest estiu. I amb tot, doncs, fa que Espanya es mantingui líder de creixement a Europa. Rafel?
Doncs sí, pel conjunt de l'eurozona preveu que el creixement sigui de l'1,2%. De fet, tal com comentaves, les altres economies europees gairebé no avancen aquest any. Alemanya, per exemple, ho farà un 0,2%, Itàlia un 0,5%, o França, un 0,7%. L'FMI també adverteix que el creixement global, el creixement mundial, s'està debilitant, arrossegat per les tensions que afecten el comerç internacional i pels alts interessos del deute públic. El Fons Monetari es mostra preocupat pels riscos de sobrevaloració segura de les borses, dels valors que es cotitzen a les borses, i alerta del perill de correcció desordenada que arrossegui els mercats financers.
França suspèn fins a l'any que ve la reforma de les pensions, símbol de la presidència d'Emmanuel Macron, i guanya temps per negociar el pressupost de l'Assemblea Nacional en plena crisi política al país. El vistiplau socialista a la mesura desactiva les mocions de censura previstes per aquesta setmana i permetrà portar el text pressupostari a debat al Parlament. Anem cap a París. Isabel Galí.
Es tractava de salvar el cap almenys fins dijous, dia en què es votarà una moció de censura contra un govern de 4 dies de vida només. I per això Sébastien Lecornu ha anat al gra i ha acceptat suspendre la reforma de les pensions, la fins ara nineta dels ulls del macronisme. Però no podrà ser a canvi de res, ha dit el primer ministre. S'haurà de retallar per alguna banda.
Suspendre per suspendre.
Suspendre per suspendre no té sentit. Suspendre sense res a canvi seria irresponsable. Aquesta suspensió d'establir la confiança necessària per construir noves solucions. Suspendre per fer-ho millor, i és la solució si tothom en treu alguna cosa.
Si chaque acteur s'est en tiré quelque chose.
Era la solució exigida pels socialistes per salvar-li el cap i aprovar els pressupostos, però fer de crossa d'un govern tan fràgil té riscos, i el portaveu de l'Assemblea Nacional, Boris Valor, n'ha tret rèdit polític.
C'est une fissure dans le dogme.
És una fissura en el dogma macronista. Ens ho prenem com una victòria, un primer pas que permet veure el següent, el bloqueig i l'abrogació.
Et l'abrogation.
Lecornu s'ha salvat aquesta setmana de moment, perquè ja hi ha diputats socialistes i republicans que estan anunciant que s'afegiran a les mocions de censura de l'extrema dreta i l'esquerra alternativa. El govern sap que l'estabilitat és efímera i que un cop aprovat el pressupost, qualsevol dissonància el pot tornar a fer trontollar.
En menys d'una setmana, la mare d'un noi assassinat a Lleida ha aconseguit reunir més de 40.000 firmes per canviar la llei del menor. El seu fill de 18 anys va morir presumptament a mans d'un altre noi de 17. El que ella demana és que en casos així s'imposin sancions més dures i presó pels delictes més greus. Júlia Albacar.
El suposat autor de l'homicidi és un jove de 17 anys i de moment el cas continua sota secret de sumari. El que la mare de la víctima reclama ara és que davant de delictes tan greus s'imposin sancions més dures encara que l'autor no hagi arribat a la majoria d'edat. Sentim Sílvia Guerrero, impulsora de la iniciativa i mare del jove apunyalat.
Nosaltres el que estem sol·licitant és que si el noi de 17 anys o de 16 o de 15 és capaç d'assassinar o violar, hauria de poder tindre la mateixa condemna que un adult a la presó amb mòduls destinats al jovent d'aquesta edat. Però dins de la mateixa presó, és a dir, si a un adult li han de caure 10 anys, que li caiguin 10 anys.
Els fets van passar la matinada del 21 d'agost, quan la víctima, que vivia a Vilagrassa, va anar fins al portal del seu suposat agressor a Tàrrega, on va rebre diverses punyalades. Amb aquesta iniciativa, Change.org s'ha aconseguit més de 40.000 firmes en menys d'una setmana, però són conscients que necessitarien 500.000 perquè els facin cas a nivell polític.
Arribem a 3:15 i anem de desfilada. La passarel·la de moda 080 Barcelona Fashion s'ha posat en marxa aquest dimarts amb 5 desfilades i un ampli programa d'activitats paral·leles. Durant la primera jornada s'han alternat firmes de llarg recorregut i dissenyadors debutants. Barcelona, Òscar Callau.
Simorra, la veterana firma del barri del Putxet de Barcelona, fundada per Javier Simorra l'any 1978, ha presentat una col·lecció anomenada Arrels, amb peces d'aire romàntic creades amb els colors verds i marrons de la natura. La directora de la firma, Eva Dimas, i la dissenyadora en cap, Victòria Mitjans, ens han explicat com s'ho fan per mantenir l'essència d'una firma amb gairebé mig segle de trajectòria.
Evolucionar, però mantenir la nostra essència, no?
El que ha dit la Eva, ajuntem tot l'expertís de la família Dimas i el know-how del Javier.
El creador debutant d'aquesta primera jornada ha estat l'uruguaià amb taller a València, Sergio Gau. La seva col·lecció Èxtasis s'inspira en les pintures del Bosco, amb roba estampada amb escenes del seu quadre El Jardí de les Delícies.
El quadre del Jardí de les Delícies sempre fue una obra que me encantó, pero nunca la usé solamente como inspiración, entonces fue como una celebración también.
El programa del dia s'ha tancat amb la firma Lola Casademunt by Maite, que ha tingut overbooking i ha plegat desenes de personalitats de la societat barcelonina.
L'ambiance normal, les radios sont normales. Le scan est bon.
Et ta main, tu vas?
Oui.
I de França arriba una nova versió de l'increïble Hombre Menguante, aquest clàssic del cinema fantàstic dels anys 50. El protagonista és Jean Dujardin, guanyador de l'Oscar per The Artist, que ha vingut al Festival de Cinema Fantàstic de Sitges a presentar-la. Enviat especial, Marc Garriga, bona nit.
Bona nit. El film s'inspira en el mateix llibre que va utilitzar Jack Arnold per rodar aquella joia del fantàstic de sèrie B del 1957. Per tant, la història és pràcticament calcada i també inclou les escenes emocionants de l'enfrontament del protagonista ja diminut amb el seu gat i amb una aranya del rebost. L'objectiu és posar sobre la taula la petitesa de l'ésser humà en el context universal, com explicava Jean Dujardin a 3CAT Info.
La idea és adonar-nos de com són de valuosos tots els instants. El meu personatge té una vida meravellosa i no l'aprofita. Aquesta és la malaltia, el pas del temps. Però alhora, com a espectador de cinema, no m'agrada especialment que em donin les coses tan mastegades. El que m'agrada del cinema és que et provoqui una emoció i que et generi reflexions dos dies després. Si t'ho donen tot mastegadet, dius, d'acord, està bé, m'han fet una mica de por, però al cap de poc te n'oblides. El públic jo crec que és prou sensible, jo hi confio.
Dujardin ens ha comentat com va ser de divertit i curiós el rodatge i esmenta una escena en concret quan fa 4 centímetres d'alçada i ha d'encendre un llumí, i ha confessat que les escenes més difícils van ser en les que ell té una talla mitjana. Les van resoldre col·locant la càmera en llocs estratègics per aconseguir una perspectiva concreta i que així ell es veiés més petit que la seva família, però no encara diminut. Malgrat tot, aporta poc respecte al film original, més enllà d'una actualització temporal.
I cada dimarts el periodista i escriptor Jordi Amat ens porta una reflexió, la d'aquesta setmana, aquesta.
Des d'aquí potser no sigui tan fàcil desxifrar quina ha estat la significació del comiat del torero Morante de la Puebla. Va passar dilluns a Madrid com a cloenda de la festa nacional. Al matí, desfilada, i al vespre, braus. Podem quedar-nos amb la consciència ben tranquil·la, pensant que va ser un espectacle retrògrad més. Però diria que així ens negaríem a intentar decodificar quines són les palpitacions del temps. Titular. Va ser un dels esdeveniments de política cultural més significatiu dels darrers mesos. I no em refereixo a la potència icònica de l'home al mig de l'arena, tallant-se la coleta i així anunciant de manera imprevista que retirava. Tampoc a les imatges que fan flaire de la naftalina, en la que el torero surt de la plaça al damunt de les espatlles dels seguidors, enfervorits, i tampoc a la gentada exultant a la porta del seu hotel, aclamant-lo, esperant que el saludés enfundat en el seu batí. Tot això va passar, però això podria ser només una estampa reciclada del clàssic nacionalisme espanyol. El que va passar, i em sembla interessant molt, és la inequívoca voluntat política de fondre la corrida de toros amb un acte d'afirmació política espanyolista en el qual estan perfectament entrelligats tradició, ideologia, mala educació i massa. Tornem-hi. No em refereixo a la processó amb la jovenalla Cayetana insultant a cor que vols el president del govern. Tampoc els tuits dels dirigents del Partit Popular i de Vox patrimonialitzant el que estava passant amb una intensitat protaurina que la dreta espanyola mai havia manifestat amb tanta força en democràcia. Em refereixo a la consciència política de Morante de la Puebla. No és atzarós saber que tu, un veritable mite, el dia de la hispanitat, el dia del teu comiat, decideixis brindar cada un dels toros que mataràs als dos dirigents més destacats del nacionalpopulisme espanyol, tot elogiant el seu coratge. Un el va dedicar a Isabel Díaz Ayuso i l'altre al seu amic Santiago Abascal, agraint tot allò que el líder del partit d'extrema dreta està fent, literal, pels nostres fills. L'ovació va ser clamorosa. I aquestes són també les palpitacions del temps, i més val saber-ho.
Catalunya Nit.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Entra a ub.edu/575aniversari i descobreix totes les activitats que hem preparat. Universitat de Barcelona. Una història de futur.
Quan ens reunim per celebrar, es veu que per molt diferents que siguem, tenim en comú tot el que som. Som de gaudir de la nostra cuina, honesta i genial. Som de sentir que el temps s'atura davant del mar. Som de brindar per les coses grans i les petites. Som de Cava, denominació d'origen Cava. 150 anys celebrant amb tu. El Cava només es gaudeix amb moderació.
Cada migdia a la una, la solució, amb Elisenda Carot.
En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
És que el dol no se supera, el dol s'integra. Per tant, passa a ser una part de la teva identitat.
Per aprofundir en tota mena de temes.
Un ídol no deixa de ser un referent. El que passa que passes la frontera de la referència i acaba haver-hi com aquest lligam d'emoció i de pèrdua de raó, diria jo.
Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució. Migdiada sí o migdiada no?
Correcte fer-la sempre que sigui curta i 8 hores després d'haver-nos enllevat.
De dilluns a divendres d'una a dues del migdia, la solució amb Elisenda Carot.
Ja m'entens.
Un programa d'un altre gènere.
Una mujer lesbiana és una mujer embrujada.
Que va ser de les primeres, si no la primera, on va participar Eusebio Poncela.
La representació tiene que ser heterogènia.
I com que tenim molts continguts per oferir-vos, el millor que podem fer és començar.
Ja m'entens. El podcast LGTBIQ+, amb David Ávila.
Ja m'entens.
Aquest dimarts, a l'API web de Cat Ràdio. I també disponible a la plataforma 3Cat. Som 3Cat. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3Cat.
Som 3Cat.
Catalunya Nit. Notícies sota la llum de la lluna.
Last night I dreamt I'd forgotten my name, 'cause I sold my soul, but I won't just the same. I'm so tired, I wish I was the moon.
Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Catalunya Ràdio.
7 minuts i serà les 11 de la nit. David Ubac, com estàs?
Què tal? Bona nit.
Vens amb el podi de les notícies del món dels esports i aquesta em sona, mira. Això més que un virus, un refredat.
Hem de seguir estornudant, Sí, un refredat potent. El del Barça, una vegada més, ha caigut un blaugrana jugant amb les seves seleccions, Lewandowski. I a més, en el cas del davanter polonès, es perdrà el clàssic contra el Madrid, que juga el dia 26, diumenge 26. Una baixa més al Barça.
Quantes són, ja? Són moltíssimes.
Doncs mira, Dani Olmo també té molt complicat. No és baixa definitiva per jugar al clàssic, però ho té molt complicat Dani Olmo. Vam parlar també de Ferran Torres ahir, però que només té una sobrecàrrega. Per tant, fins i tot podria jugar dissabte contra el Girona Ferran Torres, que hauria de ser el jugador, en principi, per posició una mica més natural, cridat a substituir Lewandowski.
Clar, per hi ha Joan García també, no?
Sí,
pendents
sí, sí.
Pendents de Lamine Yamal.
No, Joan García també descartat per aquest clàssic. Lamine Yamal, sí que la idea és que jugui alguns minuts,
contra el Girona, per posar-se una mica a to per al proper partit de Champions contra l'Olympiacos, i està bé ja per al Clàssic. Un Lewandowski que, en definitiva, el que s'ha fet és una lesió muscular, un trencament al bíceps femoral de la cuixa esquerra, un múscul, doncs, un dels més recurrents a l'hora de que els futbolistes es lesionin en aquesta zona, no? És el bíceps femoral. Avui, d'aquests partits de seleccions, destaquem el que ha jugat la selecció espanyola. Ha guanyat còmodament 4-0 davant de Bulgària. Pel que fa als futbolistes del Barça, Pedri únicament ha estat titular, i un català, Àlex García, ha jugat de suplent a la segona meitat. Àlex García, que ha entrat al minut 63. Pedri, això sí, no ha completat els 90 minuts. N'ha jugat 67 en aquest enfrontament. De la resta, la jornada de partits internacionals destaca també que el primer equip europeu a assolir la classificació per al Mundial ha estat Anglaterra. Ah. Anglaterra ja és equip mundialista per l'any vinent, on també serà l'Aràbia Saudita, que igualment avui també s'ha classificat ja de manera matemàtica. Això és el més destacat, que ha deixat aquesta jornada de partits internacionals.
Molt bé, doncs després de l'estornut FIFA, una persona que s'estrena, no?, en aquesta posició, va.
Como sueño, el éxito para mí es que si este club fue uno de los más altos seis en el país, buenísimo. Esto es éxito. Si pueden ganar...
No en sona, però aquest accent ens pot donar alguna pista.
Sí, ens hi haurem d'anar acostumant, a la seva manera de parlar.
Sí, fa l'efecte que el sentirem més que Shen Yangsheng, l'anterior propietari de l'Espanyol, perquè aquest és Alan Pace, el nou màxim accionista blanc i blau, i que avui ha fet la seva primera compareixença pública per explicar el nou projecte al capdavant de l'Espanyol. Ha destacat que vol instaurar una mentalitat guanyadora a l'equip i creix en tots els nivells, tot i això, doncs sí que ho vol fer respectant la identitat i l'essència del club blanc i blau. Alan Pace és el més destacat que ha sobrellat en aquesta primera compareixença pública.
Molt bé. Anem amb la tercera posició. Joan Peñarroya, entrenador del Barça de bàsquet després del triomf a l'Eurolliga.
No he valorat els 60 punts, tot i que és evident que és una xifra molt important. He valorat els 32 que portava...
Li posem context, aquest era el marcador d'escans. Maccabi de Tel Aviv, 32, Barça, 60. Uns guarismes que és aquests 60 punts, la tercera millor anotació històrica del Barça al descans d'un partit d'Eurolliga. La vegada que més n'havia notat el Barça, un més, 61, i el Barça que ha guanyat molt còmodament a Belgrat, que és on s'ha jugat aquest partit. No porta tancada, però molt poc públic, que és on juga el Maccabi des de fa 2 anys els seus partits d'Eurolliga. Avui també ha jugat un altre equip català, competició europea, contra un altre equip israelià, el Joventut, que també ha guanyat, en aquest cas, a Hongria, Zombatelli, davant de la Puel Olón, que ha caigut 65-81, triomf, per tant, també folgat del Joventut. I demà tindrem aquest partit en què hi pot haver notícia més enllà de l'àmbit esportiu, el Manresa, Puel de Jerusalem, el 9 Congost, això, a l'Eurocup. El partit jugarà a porta tancada, si és que les expedicions dels dos equips poden accedir al pavelló, perquè hi ha protestes convocades des de les 4 de la tarda amb diversos col·lectius, doncs, que han citat la gent per mirar d'impedir que aquest partit s'acabi disputant finalment. Aquest és partit d'Eurocup, el del Joventut, que no ho hem dit, és de la Champions League de la FIBA, que és la tercera competició europea. I afegeixo ràpidament un parell de marcadors més. Hem tingut partits destacats avui també a l'Hockey Lliga, amb jornada, però sobretot destaca el Barça 3, Liceo 5, derrota del Barça en el primer partit de la temporada del Palau Blaugrana, a l'Hockey Lliga d'Hockey Patins, i el Granollers s'ha estrenat aquesta temporada en competició europea, parlem d'handbol, a la Lliga Europea, el Granollers ha perdut contra l'Arus danès 26-31.
Molt bé, gràcies, David, que vagi bé. Fins demà.
Igualment.
I wish there was a way I could help you somehow. If I could, I'd take all the pain away right now. Every day brings a little less rain. Every day brings a little less pain.
Crec que aquí tenim la clau, eh? Crec que aquí tenim la clau.
Ens ho dirà la Gemma. Gemma Puig, bona nit.
Bona nit. Doncs sí, aquí estava la clau. És una cançó de Billy Kid que es diu A Little Less Rain. Per tant, demà una miqueta menys de pluja. Això no vol dir que no plogui, però respecte avui que hem tingut una tarda, altre cop amb ruixats força irregulars, però que encara Ara mateix continuaran descarregant encara una estona més. Hem tingut ruixats que han deixat 20, 30, 40 litres, estones amb una mica més d'intensitat i encara ho poden continuar fent més probables cap a la meitat oest. Demà tindrem una pausa al matí, tindrem més clarianes, amb algunes boires matinals, fruit de la humitat dels ruixats d'aquesta tarda, amb força estones de sol al matí, i sí que a la tarda tornaran els ruixats, però serien una mica més puntuals i més probables aquest dimecres de la tarda cap al Pirineu-Prepirineu, entre l'Alt Urgell, Solsonès, Berguedà, Ripollès, arribant a la Catalunya central. Pel que fa a les temperatures, no variaran gaire.
Molt bé, doncs si fa no fa com avui, però menys plujàs.
Això mateix.
Fantàstic. Gràcies, Gemma. Bona nit.
Bona nit. Bona nit.